en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime mourir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira, elle n'a qu'à ouvrir.
Bueno, y después de lo que hemos sentido, que ojalá y se les arregle a Kevin y a Fran, que no torne a pasar, ens anem a hablar de un altre problema que tenim así a la província de Castelló y que necessitem solució, i per això esta esprà tindrem una manifestació. Per això tenim así a Sònia Llop. Bon dia, Sònia.
Bon dia.
Sònia, quants anys tens?
38.
Vale. I tu eres de les persones que considera que avui n'hi ha que anar a la manifestació perquè tenim que respectar l'herència dels nostres majors, perquè tenim que defensar allò que ens han deixat.
Sí, entre altres coses, tota la problemàtica del Cotoner de les Valls ha sigut el detonant de la situació actual del camp, perquè està clar que tenim que respectar i són els nostres orígens, l'agricultura, la citricultura. És un patrimoni cultural, històric, i inclús el paisatge, tot el paisatge de la Comunitat Valenciana són cítrics, camps de cítrics. I la situació actual de l'agricultura el que està portant és que cada volta s'abandona més, s'abandonen camps, s'abandona, i a lo llarg d'aquesta situació el que ens deixarà és un paisatge de camps abandonats. O sea, el paisatge en la Comunitat Valenciana són camps de cítrics. S'estan abandonant i anem a quedar-nos en un paisatge, en una... tot abandonat.
Sí, no sé, mira, si jo ahir tenia a Víctor Vicedo i a Pepe Montagut, i són persones ja en una edat, persones que han viscut el terme, que han anat al tros, val? Però, claro, jo avui reclamava a una dona i jove, com eres tu. I tu per què lluites per això?
A veure, és un patrimoni cultural històric que s'ha de defendre, però no lluita només per això, sinó és la situació en la que està el camp de estar indefensos front a l'administració i front a...
Tu consideres que se pot viure, que n'hi ha futur en ese terreny? Perquè tu tens 38 anys i lògicament tu vols un futur. Per lo tant, clar, què li diries tu a la gent jove perquè lluitara per això conforme tu estàs lluitant?
A veure, que s'ha de defendre la injustícia que n'hi ha, vull dir, clar que n'hi ha futur, el que passa és que n'hi ha futur si juguem tots en les mateixes condicions i en el mateix, vull dir, en les mateixes armes i en el mateix l'agricultura. N'hi ha tal volta un concepte erroni, que és que l'agricultura és perjudicial, però, o sigui, l'agricultura, conforme entenem, és perjudicial per al medi ambient.
És per a gent major, està obsoleta, ja no interessa seguir cultivant així perquè n'hi ha grans extensions fora d'Espanya on se poden cultivar. És a dir, perquè així ens diuen que no es val la pena, que no es mereix la pena. Sin embargo, les fàbriques de taulellets continuen i se renoven. Tu, claro, això és el que vull arribar a entendre.
No val la pena perquè no fiquem facilitats. El camp avui en dia no té rentabilitat.
Però necessitem que entenguin que sí, que és rentable.
Clar, per això la manifestació d'avui és per exigir... A veure, té que ser rentable ja no només preus justos, sinó el que no s'entén tampoc, i és una incongruència, és que ens prohibisquen, per exemple, les matèries actives per a lluitar contra el cotonet, que ha sigut el detonant, que és una cosa que s'ha estat avisant a les administracions que era un problema que anava a passar, perquè ens estaven deixant sense armes, quan l'administració, en les seues competències de sanitat vegetal, és la que té que ficar els mitjos per lluitar contra les plagues. Ha sigut una plaga important que ens ha vingut de fora per no exigir els tractaments en fred de la fruita que ve. Vull dir, i és una plaga que tenim així, que ha vingut a importar i que ara a nosaltres ens dona problemes de qualitat de fruita, inclús que no podrem nosaltres exportar la fruita perquè ens aplicaran quarantena i ens aplicaran tractaments en fred i coses que no exigis pel que ve de fora. Per això dic que no és rentable, ja no només per els preus, sinó perquè nosaltres tenim unes condicions de producció que són molt segures i molt exigents, tant mediambientalment com de fitosanitaris, com de qualitat alimentària, de tot. I en el que ve de fora no s'exigeix això. No s'entén tampoc que ens prohibisquen utilitzar el metilclorpirifos quan Itàlia ha lluitat i s'ha permès per tota la citricultura d'Itàlia una pròrroga d'aquest producte ja ha pogut tratar i no ha tingut la problemàtica que té Espanya, i no s'entén que a nosaltres m'ho prohibisquen i tot el que ve de fora tinga residus de metilclorpirifos i de matèries actives que no estan permeses utilitzar així en Europa. Entonces, és un poc, jo criden ja només als, ja no només als llauradors i a la gent del poble, sinó a tot aquell que està interessat, i que ja no és defensa pel camp, és defensa per tota la, lo que dius tu,
tota la província de Castelló, és dir, clar, si les administracions públiques i els polítics, segons diuen, sobretot antes d'eleccions, ens diuen que lluiten per els nostres interessos i perquè nosaltres prosperem, i n'hi ha ajudes per tantes empreses o per tantes línies de treball, per què no existirà això també per als citricultors, per exemple? És dir, quina diferència... No sé, és això el que a mi me perd.
És que sempre es tracta si... com ciutadans de segona, que és el que t'estic dient, que són incongruències, de que, o per exemple, que ara diga el ministre que la citricultura, el que té que fer, els citricultors...
Es posen les piles.
Clar, vull dir...
Anem a veure, Sònia, de veritat, tu has vist algun llaurador que no se posa les piles des de les 6 del matí?
Clar, per això estic dient, i vull dir, inclús... Per exemple, totes les defenses que ens han deixat, o les matèries actives que ara diuen que han deixat pel cotonet, és algo que estaven avisant, o sea, que ens deixen en algo per lluitar que no està comprovat que siga efectiu. Les feromones encara no estan tampoc desenvolupades, els depredadors...
Sí, perquè a tot això, tu com a persona jove, evidentment, i que vols que l'ecosistema existisca, els insectaris, tu estaries completament a favor, però se demana un període, no?, de transició.
És que qualsevol llaurador, que també és un concepte erroni que té, vull dir, qualsevol llaurador avui en dia, a veure, els fitosanitaris s'intenta utilitzar els mínims possibles, s'utilitza la fauna útil, s'utilitzen fitosanitaris molt selectius, que vull dir que respeten tot el que es fa una útil i només ataquen, no maten tot el que hi ha al camp, sinó simplement pues, a lo millor inhibeixen algun mecanisme de la plaga que tu vols baixar la població pa poder ui, perdona, he fet un colp al micròfon. Pa poder tractar i pa poder que no tingues el nivell de plaga que afecta a la teua producció. Per això vull dir que el llaurador és el primer interessat en defensar el camp, defensar la vida al camp, defensar l'agricultura. El que has dit tu, està des de 24 hores al camp, preocupant-se per tot, i que diga que el que tenim que fer és ficar-nos les piles, vull dir, és un poc, són incongruències, i és el cabreo general que n'hi ha de que es deixen abandonats i que no fiquen mesures pels problemes que hi ha.
A lo millor és que este sector està o estava massa dividit, no? Ara tinc la sensació com que està unint-se més i els escolten més, perquè claro, ara ja en el moment en què els col·lectius se fan més grans o se fan jovens, perquè això també és un problema gros, i és que la gent quan se fa major al final tira la tovalla. No tens tu aquesta sensació?
Però tira la tovalla per lo que estem dient, perquè no estan les coses fàcils si tu pots viure dignament del camp.
Quanta gent hi ha jove com tu, és dir, quanta gent li diu a aquestes persones majors no tireu la tovalla perquè jo la necessite?
Jo conec a molta gent jove interessant en el camp i que viu del camp i que li agrada el camp. Però, clar, és un problema, i respecte al que has dit abans, de que cada volta s'unissin més, jo crec que no és qüestió de que cada volta s'unissin més, sinó que ha arribat un punt que ja no és només la citricultura, és tot el sector primari. Dirà, València, tota la ceba s'ha quedat que els lineals del mercat no volen ceba espanyola, ho porten de Perú, vull dir, és tot el sector.
Pues quan arriben confinament i tanquen fronteres.
Clar, i aquest és el problema.
Ens menjarem totes les cebes que s'estan guardant, eh?
Clar,
és dir, és que això és de locos.
Entonces és un poc que jo crec que ha arribat un punt que ja és molt fort el que està passant i s'estan unint tots per a reivindicar. A veure, la Unió Europea quan es va crear estava el que se diu el principi de preferència comunitària, és a dir, donar preferència als productes europeus, que és el que estàvem dient abans, estem jugant tots en les mateixes normes, tenim que tindre sobirania alimentària precisament pel que dius tu. Ara en tota la crisi del Covid els camps, els llauradors han continuat produint i han continuat...
Però fica tu que detall, és dir, podien anar a les grans superfícies a comprar i no podien estar als mercats a l'aire lliure venent fruita i verdura. És que jo, en este, és dir, anem a veure, així és com si n'hi hagueren dos bares de medir.
Sí, sí, són incongruències.
O sigui, si n'hi ha una persona en un centre comercial, privat, i tancat, i a més n'hi ha un... Estan mirant, no? Qui entra i no entra. Imagina't si en un mercat públic, ojo, que tots paguen el seu lloc, el seu puesto, que paguen també l'assistència municipal de policia i demés que poguera estar controlant les entrades, no es deixen. És
I,
dir...
I producte de proximitat, que les administracions estan... tan promocionen de que ha de ser producte local i producte de proximitat. És una cosa que no se va entendre.
Jo des del primer dia, això va ser una cosa que vaig denunciar-me, va aparèixer, vamos, incoherent.
Clar.
Però val, van tardar un temps en què se va poder arribar a vendre. Però ja en tenim que donar compte d'aquest detall, com que som sempre la primera moneda de canvi, com una gran superfície té dret i una persona que se cultiva ella i que el que vol és que arriesga els seus diners i el seu temps, al final no pot vendre-ho.
I és el que passa i per el que s'està abandonant tants camps i tant, perquè no fiquen les coses fàcils per als productors. I quan és una, pues, és una tasca que és fonamental en la societat avui dia, vull dir, i són coses que s'han...
Entonces, estas para la de la vespre, recordem, per a aquells que
a
no,
tots,
encara no els ha entrat el gusanillo d'anar, perquè, este tipus d'empresa, de gran empresa del País Valencià, cuidado, de gran empresa, dona faena tot l'any.
Sí.
Dona faena tot l'any.
Sí.
Com la economia no se dirigia cap allí, pues es va desviar un poc, s'ha trastocat un poc les antenes de reconèixer el que n'hi ha, no? I clar, no es donen compte que estem perdent algo que ho tenim ahí.
Per això se té que manifestar, vull dir, i és per a cridar l'atenció, per a que ens vegin en uns altres ulls l'administració, i que, perquè al final sempre, si no te manifestes i no fiques damunt la taula el problema, com a que no lluite, sempre tens que lluitar tu perquè te facin casa,
no, però,
per exemple.
Però les administracions saben que aquest problema existís. És dir,
clar que saben.
El que passa és que si la ciutadania no ho veu, no ho se fa públic, pues ells com que van passant un poc en cançons. A les 7 de la vespre se pot anar en tractor, en moto, en bicicleta, en el que vulguin.
Bicicleta, com la manifestació va al Masora, si s'ha carretera,
bueno,
tampoc, però se pot anar.
Jo he vist a moltíssima gent anar en bicicleta a l'Horda.
Sí.
Cuidao, que no passa res, tampoc se té que anar a 100 per hora. Entonces, i si era d'ací?
Del pàrquing del costat de Carrefour, va acabar al Masora, després entra per Castelló, per l'Avinguda València, va a carrer Herreros, carrer Asensi, i acaba en el recinte de Fires de Castelló, en el recinte de Mercat i Fires de Castelló. I allí se llegirà un manifest i, bueno, tota la manifestació, tant davant com darrere, portarem policia i Guàrdia Civil per anar controlant la caravana.
Heu tingut molts problemes perquè us donaré l'autorització per a manifestar-vos?
No han tingut problemes, ha sigut tot prou ràpid. També n'hi ha que agrair que l'Ajuntament de Vila-real ens van ficar en contacte, perquè van tindre alguns problemes per coordinar en Castelló l'obertura de pàrquings i coses, i ens han ajudat, però la veritat és que...
Passareu per Almassora, no, també?
Sí, per dins d'Almassora.
Les administracions Vila-real, Almassora, Castelló, totalment de cara, totalment d'acord.
Sí, ens han ajudat, ens han coordinat.
I quantes persones públiques, quants polítics han conformat la seva assistència?
En un principi no han convidat, perquè reivindiquem des del principi que l'associació, perquè està organitzada la manifestació per l'ALIF, l'Associació de Llauradors Independents de Vila-real, l'Associació de Llauradors de Nules, de Moncofar, entonces en un principi és apolític, vull dir, és defensa del camp, el que volem és defensar el camp. Que vinguin voluntàriament polítics, no sabem qui acudirà, qui no, però en un principi no han convidat. Acudir. Han convidat a acudir personalment, però no com a formacions polítiques per a recolzar.
No, és per si havia confirmat algú la seva assistència.
Això no, que tots diuen que... Pues,
sí. O sigui, han confirmat
assistència, però no com
el que té. És que, en aquest cas, Sònia, vostès no ho veuen, clar, perquè ràdio ho senten, ha vingut recolzat per son pare, per Pepe Llop, i ell és el que li va fent d'apuntar un poc. I Pepe Llop, el que ens deia... Bon dia, Pepe.
Bon dia a tots.
El que ens deia, que sí que està confirmat tota l'assistència?
Bueno, els han convidat a tots. Tots ens han dit, no sols que mos recolzaran en la seva assistència, sinó que dins de les seves formacions procuraran donar-li una miqueta de rellevància perquè els afiliats siguin coneixedors i els invitaran a que vinguin. A mi me preocupa més el que vingui a la societat que el que vinguin els polítics, perquè això no és un problema agrari, això no és un problema de rentabilitat del camp, això és un problema de salut pública, és un problema d'autonomia alimentària, és un problema de que tenim el mateix discurs que teníem i tu coneixes fa uns mesos, i antes del Covid el nostre discurs mos dien que era antic, perquè defeníem la importància de tindre una autonomia en algo tan important com menjar. Jo recordo que te vaig dir més d'una ocasió que tenim un vici, tots, tu també, que és menjar diverses vegades al dia. Si arriba un moment en el que mos tanquen les fronteres, per què estan obertes les fronteres? Les fronteres estan obertes per una forma molt, per una cosa molt simple, perquè els que manen són els mateixos que estan dominant l'alimentació a nivell mundial. Són els mateixos que estan produint en aquests països en els que se firmen tractats comercials. Són els mateixos que allí no van a fabricar el menjar bàsic que necessiten la gent d'aquells països, que seguís patint fam i seguissin recibint salaris de misèria. Uh-huh. Van a produir allò que necessita el món desenvolupat, van a produir en costos de països del tercer món, en costos del tercer món, en les portes obertes, i no soles obertes, obertes en ventatge. Jo recordaria només una cosa. En estos dies s'ha sabut que els productes agraris europeus, per entrar, i els espanyols concretament, per entrar en la Gran Bretanya, en això del Brexit, tenen que pagar uns arancels del 16%.
Bueno, tots no ho paguen.
Tots no ho paguen, els espanyols ho paguem, les taronges ho pagaran. Entonces resulta que parlar d'arancels no és d'antes de la guerra, parlar d'arancels és una cosa que s'està aplicant en molts productes, inclús en productes agraris. Per què els nostres polítics no apliquen aquestes defenses comercials que tant estem reclamant nosaltres? Simplement per una cosa, perquè els mateixos que actuen sobre els polítics són els que estan introduint els productes i guanyant diners per un tubo, creant desigualtat en la societat. I no perdem de vista una cosa, que estem parlant de paisatge. El paisatge no és paisatge, el paisatge és salut, el paisatge és intercanvi d'oxigen.
No, és que si ho sintetitzem...
És vida.
Ens ofegarem.
És
en
vida.
Esta província ens ofegarem. És dir, com s'arranquen els arbres, ens ofegarem, literalment. No tindrem aire respirable.
I no esta província. Esta província i al final Europa.
Sí, però no anem tan lluny, que després ells també no se'n van tan lluny. És dir, anem a...
Ells se'n van molt lluny, Ells se'n van a l'altra part del món.
Clar.
I després mos parlen i mos fan reunions ecologistes i te porten a X mil persones en bones dietes i en bons jornals de l'altra part del
però
món.
Però tot ruixa quatre vegades i en quatre vegades que s'ha ruixat no es pugui matar el cotonet. Perquè ells diuen que barruixes quatre vegades i en ses quatre vegades no,
no
les mata del cotonet.
És que ells, hasta última hora, no s'han atrevit ni siquiera a dir-nos en què anàvem a produir-ho. En les recomanacions que mos feien, simplement mos descrivien la plaga. No mos posaven ni en què teníem que luchar. Al final, en pressió, així, en què teníem que luchar.
No van fer cas.
Luchar en els productes que mos han recomanat. Ja els vam dir des del 2015 i els vam dir per escrit en més d'una ocasió que el problema el teníem ahir. El problema, a més, és que molt han importat. El problema és tan inexplicable que nosaltres, per exportar a Japó o per exportar als Estats Units, paguem els inspectors que ens venen a inspeccionar en origen, els paguem nosaltres, i en canvi ells mos envien així, sense ninguna inspecció en origen, sense ningun tractament en fred, sense ninguna quarantena per evitar plagues, i resulta que quan arriben així van en unes inspeccions tan laxes com que mos entren bàsicament per el port de Rotterdam, i no perdem de vista que Holanda és el segon exportador a nivell mundial de cítrics i de moltes altres coses, sense tindre un taronger.
Això estava pensant jo, ja que veurem.
És el que defensa tots els tractats comercials.
Claro, però és...
Entonces, a Europa, representar bàsicament per als països del nord d'Europa, no li interessa defensar l'autonomia. Per què? Perquè el seu negoci és la intermediació i el seu negoci és la producció barata en aquells puestos i sense ninguna garantia, perquè en els tratats que han firmat no han exigit les mateixes garanties que aquests països, els que nosaltres volem exportar, el tenim que canviar. El ministre diu que mos posem les piles. Senyor Planas, enviar productos a Alemania es nuestro mercado, eso no es exportación, exportación es a terceros países. El 93% de la producción española va al mercado europeo y el mercado europeo no es exportación. Señor Planas, póngase usted las pilas y sobre todo exija a todo su equipo que se ponga les piles.
Dit això, Sònia, se'ns acaba del temps, és la una, tenim que entrar en una altra entrevista. Recordem, estàs per
a
l'ESEAT, tot el món
al costat del pàrquing al costat de Carrefour, i això, fem una crida, una última crida perquè acudisca tot el món, quan més millor, perquè se té que ficar de manifest el problema que n'hi ha actualment.
Pues quan passi esta manifestació es posarem en contacte, Sònia, i això, que sigui un èxit.
Moltes gràcies.
Has fet fort.
Ne veut pas dormir, ne veut pas dormir, je l'aime mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Elle vit de son mieux son rêve d'opaline. Elle danse au milieu des forêts qu'elle dessine. Je l'aime mourir. Elle porte des rubans.
Estás a la 92.2 FM.
Ha llegado la hora de darle una nueva imagen a mi jardín y terraza. Big Mater Arbo te ofrece las mejores herramientas de bricolaje y ferretería para que hagas todas las reformas que desees. Cuentan también con pintura de interior y exterior, césped artificial, semillas para plantar, tierra y maquinaria de jardín, además de todos los productos de piscina que necesitas. Disfruta del verano con Big Mater Arbo. Llama al 964-522166 y haz tu pedido. O visítanos en la avenida Pío 12, número 55 de Villarreal. Abierto de 8 a 13:30 y de 15 a 18 de la tarde.
¿Vols aprendre a tocar el